Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Com és interessant la sostenibilitat i també la biodiversitat que en un territori tan petit com tenim aquí a Catalunya hi hagi tantes diferències. Parlàvem el mes de desembre aquí a la Fonda de faves i de pèsols, però ara, a principis de juny, les faves i els pèsols que al Maresme i als restants de Barcelona ja no n'hi ha, en canvi en trobem a la Garrotxa, al Ripollès i a la Cerdanya. I avui hem anat fins a les preses per parlar precisament de faves i pèsols. Ferran Pont, del restaurant del 15 Ous, què tal?
Hola, bon dia.
Escolta, tu aquí ara estàs en plen auge de les faves i els pèsols.
Exacte, quan s'acaba el mes d'abril aquí comencen les faves i els pèsols. L'hort que tenim nosaltres hem començat a recollir ara fa un parell de setmanes i ens allargaran ben bé un meset més encara.
I carxofes encara n'hi ha aquí.
I carxofes també, les últimes carxofes també ara estem recollint.
Moltes vegades pensem que les faves i els pèsols són aquelles llegums fresques que han d'acabar a la cassola estufades, no? Per què? Perquè hi ha diverses mides, perquè una és més, diguem-ne, gruixuda que l'altra, però si els atriem bé, podem fer plats molt minimalistes i molt bons.
Exacte, nosaltres els separem de tres maneres. Les petites, que són les que fem senceres, les grans, que les repelem, i la recuperem una mica a la cuina de les àvies, les primeres que surten, que les fem amb tabella i tot. Un pèl de tabella i la fava ben estufadeta durant un parell d'hores.
Diu, escolta, quina és la millor manera de cuinar unes faves ben tendres, tendres, o uns pèsols ben tendres?
Jo crec que no hi ha manera de cuinar, o sigui, el producte bo ja surt ben cuinat. Però a mi m'agrada molt la fava gran, quan és repelada, pelar-la i després tornar-la a repelar, i després amb això a cullerades. És que és una passada, ho pots ficar a la brasa, ho pots fer amb un pil-pil amb gambes, ho pots fer hasta amb una truiteta amb quatre favetes, i nosaltres hi fem un arròs també.
Home, tu ets un mestre dels arrossos. Ara aquesta, diguem-ne, ja podríem dir gairebé finals de la primavera, que estem a punt de tocar de l'estiu, com els fas els arrossos, diguem-ne, de primavera-estiu?
Mira, ara hem ficat un arròs a carta nou aquesta setmana, que ens han portat quatre múrboles que han sortit a Osona, i amb les pluges hem ficat múrboles, cansalada i faveta repelada. I fem un arròs espectacular, un caldo amb la mateixa múrbola i una mica de pollastre, la cansalada rostida a la brasa i la faveta repelada per sobre, amb cru la faveta.
Els arrossos cada vegada agafen més trempera, no només allò dels arrossos del diumenge, de l'arròs a la cassola o de la paella d'arròs. Avui en dia treballeu molt arrossos, inclús per varietats, no? Cada varietat us dona, diguem-ne, una manera de cuinar l'arròs.
Exacte. Nosaltres, la hostaleria últimament gasta molt l'arròs carnaroli, que és un arròs que la varietat ve d'Itàlia, que es fa servir molt per fer risottos, i el motiu és que aguanta molt la cocció. T'aguanta 3, 4, 5 minuts. Si el client surt a fumar, si el client menja més lent o menja més ràpid, t'aguanta més la cocció. Però també gastem arròs de Pals, també gastem arròs del Delta de l'Ebre, gastem diferents arrossos, depenent una mica el que creiem i el que ens va millor amb cada plat.
Suposo que el ser un restaurant i tenir un hort t'ha canviat molt, diguem-ne, la mirada que has tingut aquestes últimes setmanes. Veníem d'una època, diguem-ne, molt seca, i ara, per sort, hem tingut unes setmanes plujoses que ha canviat el paisatge de tot Catalunya, gairebé.
Sí, sí, sí. Nosaltres a l'hort anaves, miraves i feia pena. I últimament, ara, a més, la pluja aquesta que va empapant a poc a poc, que és la manera de ploure correcta per recollir el que necessitem, és quan més vents va, surt molt més producte, surt tot com toca, no ens surten les patates buides per dins, ens surt el producte ple, i estem molt agraïts que hagi tornat a ploure una mica.
Ferran Pont, esperem tastar aquest arròs tan bo, aquest arròs tan caldós que tens aquí amb aquesta panxeta i aquesta papada tot plegat.
Molt bé, merci, quan vulgueu. Us esperem.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Un altre dia més, aquí ja tenim les cassoles a punt. Van fent xup-xup. En algunes encara hi hem de posar la picada. Les altres les hem de rectificar de sal. Però us asseguro que totes, ja els teníem en cocció fa un parell de dies. I avui estan d'allò més bé. Fixeu-vos, hem començat parlant amb en Ferran del restaurant El 15 Ous a les Preses i després anirem a veure quin restaurant ens posa avui l'Òscar Gómez de la cuina catalana, de la nostra Guia Virgínies. Avui farem una xerrada interessantíssima amb en Josep Dolcet, que ja el tenim aquí algunes vegades a la fonda, i és que ha tret la Bíblia de la xarcuteria catalana. De ben segur que tots aquells que us agraden, els embotits i tots els productes de xarcuteria, avui no us podeu perdre aquesta fonda. I una cosa interessant també, i és que els amics de PEF Catalunya ens han fet arribar que a partir del 19 de juny i fins al 2 de setembre d'aquest 2024 ja hi ha la campanya de prevenció d'incendis forestals. Hem tingut unes quantes setmanes que, per sort, ha anat plovent, però és evident també que hem de comptar a que no plourà sempre i que farà calor i que els boscos estan com estan. Per això, la gestió forestal sostenible i la prevenció d'incendis són pilars essencials per tothom. A través d'aquesta campanya el que es busca no tan sols és reduir la incidència d'incendis forestals, sinó també de conscienciar a la ciutadania sobre l'importància de preservar els boscos. La prevenció d'incendis forestals és una responsabilitat compartida. Fem una crida a tots els ciutadans i ciutadanes a seguir les recomanacions de seguretat i a col·laborar activament en la protecció dels nostres boscos. Algunes mesures, per exemple, clau, són evitar l'ús de foc en àrees forestals i en les seves proximitats. No llançar borilles ni altres objectes inflamables en el medi natural. Respectar les normatives i restriccions establertes durant la campanya de prevenció i informar immediatament a les autoritats en cas de detectar qualsevol indici d'incendi. L'inici d'aquesta campanya de prevenció d'incendis és un recordatori del nostre compromís que tenim perquè puguem anar als boscos amb total tranquil·litat i podem passar un estiu ben, ben divertit. Això sí, sense incendis.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I quan sona aquesta sintonia, és la sintonia de la Guia Virgínies, i això vol dir que ja tenim l'Òscar Gómez a punt per posar un restaurant més en aquesta fantàstica guia culinària de la fonda. Òscar Gómez, bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Escolta, què? Cap on anem avui? Ens fas agafar el cotxe o ens quedem a Barcelona?
Doncs si sou de Barcelona, no cal que agafeu el cotxe. Si sou de fora de Barcelona, sí que heu d'agafar el cotxe, perquè avui recomano el restaurant Mae, al carrer Sant Elies número 22, a la zona alta de Barcelona, on tres cuiners fan feliç a la gent. Són la Mariela Rodríguez, de Costa Rica, el Diego Mondragón, de Colòmbia, i el Germán Espinosa, que és de Barcelona, que jo coneixia quan estava a la Font d'Espanya, com a cap de cuina, que feia un dels millors menús de migdia de la ciutat, i aquesta excel·lència en la cuina, diguéssim que són de l'òrbita Berasategui, doncs la trobem també en el Mae, en aquest cas fent cuina mediterrània, però amb pinzellades de, bueno, de Sud-amèrica, de Latinoamèrica.
Ah, és que a més hem de dir una cosa, i és que aquí on avui en dia hi ha el Mae, jo hi he menjat un dels millors macarrons de la ciutat de Barcelona, i és que aquí hi havia el Racó d'en Freixa.
Sí, sí, aquí estava el restaurant on en Freixa feia els grans clàssics de la nostra cuina, i ells han canviat una mica la decoració, és molt elegant, jo la trobo un pèl freda a nivell personal, però és molt maca, molt elegant. M'agrada molt la illa central on fan algunes preparacions, tema de postres i tema de snacks i emplatats, queda molt xulo i és una forma de tornar a recuperar aquest espai, que de fet era un espai molt o com a mínim important dintre la gastronomia barcelonina.
Clar, i és que aquí amb això hi ha una història molt bonica, no? Perquè són la Mariela i en Diego, que es van fer parella i es van conèixer en una escola de cuina en el qual el gran hi feia de profe aquí.
Sí, ells en realitat tenen aquesta història xula a nivell personal d'amistat, de parella entre els dos alumnes, ara convertits en col·legues, no? De tres cuiners d'alta volada. És un lloc on en respira molta complicitat. Ells fan una definició de la seva cuina que diuen cuina de sincretisme, en el sentit de que fan barreges. Jo crec que és una paraula, i els hi vaig dir amb ells, i els demano perdó des d'aquí, si m'escolten, que trobo que no acaba de definir bé, perquè la cuina la trobo més mediterrània en pinzellades que no pas una cuina sincrètica d'igual a igual. Però bueno, sí que és veritat que pots trobar plats fantàstics com, per exemple, la gamba vermella sobre peu de porc soufflat amb tomatillo de árbol, que sí que és aquesta cuina nostrada, peu de porc, gamba, però li posen el tomatillo de árbol i és un bon exemple d'aquesta cuina sincrètica.
Molt bé, escolta'm, i a part d'aquest plat, què hi tastarem més aquí, a veure?
Doncs mira, podem tastar sardines a la brasa amb pebrot escalivat, vieires amb cacauet i coco. Tot això són snacks, eh? Són mossegades molt elegants, molt potents, molt golafres, que serveixen per obrir boca en el menú. Tenen una mantega de tomàquet i alfàbrega sensacional, una gelatina de tomàquet amb mariscs i musclos amb emulsió d'escabeig, que és un d'aquests plats frescos on jugues amb les textures, on jugues amb aquest sabor del mar barrejat amb l'escabeig. Són mossegades molt divertides, molt elegants i que saben jugar amb diferents capes de sabors d'una forma en què mai tapes el producte principal, però sí que dona molta complexitat.
Escolta'm, segur que també vas fer-hi postres.
També vaig fer postres abans. Pep, mira la llista, tinc com 10 plats més per esmentar. Deixa'm només dir, sisplau, abans de les postres, el pèsol amb royal de ceba, brou de calamar i tòfona, que és un dels grans plats. I vinga, postres, granissat de pinya amb cogombra i rom. Els postres estan amb Eva López, al capdavant de la partida de postres. I un altre que és molt bo també, xocolata blanca amb mango, xili picant i ametlles amb menta. Deixa'm dir també que la part de les begudes tenen a la Carla Viladric al capdavant, i la veritat que han format un equip molt ferm.
Un equip molt ferm per fer una carta, una proposta culinària gastronòmica que em sembla que veient aquestes fotos el mes de novembre pot ser que per allà hi caiguin estrelles, no? Perquè si no són d'aquelles que dius, ostres...
A veure, un no sap mai exactament com anirà aquest tipus de decisions de la guia, però bueno, tenen el nivell, això em sembla que és evident, i a partir d'aquí, si el Licau, si no és aquest any, serà el que ve, perquè en realitat estan en aquest nivell, i a partir d'aquí costa molt arriscar en assegurar que li donaran.
Doncs escolta, entra a la guia Virgínies, al restaurant Maé, aquest restaurant de cuina catalana i mediterrània, amb aquestes clocades d'ullet que miren cap a Costa Rica. Moltes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
Mireu que aquí a La Fonda sempre acabem en diem la cirereta del pastís. De fet, és una frase, una cita, en la qual doncs, sempre intentem fer, perquè és com el petit fou, no? Però avui, a part d'haver-hi una cita al final, també n'hi haurà una al principi d'aquesta entrevista, i és que és la que fa el preludi d'un llibre fantàstic, una bíblia, podríem dir gairebé, entre cometes, que aquesta cita diu: embotir és conservar felicitat per gaudir-la més endavant. Això ho diu en Xer Reina en un llibre, tal com us dic. De fet, és un manual de canceladeria i xarcuteria. És el llegat que en Josep Dolcet ha donat a la Fundació d'Oficis de la Carn, un manual que feia falta que hi sigués, sobretot, diguem-ne, per molts aspectes diferents, però deixem que ens ho expliqui ell. Josep, molt bon dia.
Bon dia, Pep. Què tal?
Escolta, manual de canceladria i xarcuteria. Més de 300 pàgines que parlen precisament d'això, no? De l'acte, de l'amor, d'aquest ofici de ser cansalader, cansaladera o xarcuter o xarcutera.
Sí, sí, sí. Perdó, sí. Són més de 400, i si realment és... és el recull d'una trajectòria de més de 35 anys, sobretot una trajectòria d'ensenyar, de voluntat d'ensenyar i de voluntat de transmetre als cansaladers i als xarcuters, pues tot allò que no, o que no sabien o que no podien trobar o que els podia ajudar a tirar els seus negocis endavant.
Més de 30-35 anys en aquest ofici. De fet, tu no ets ni cansalader ni xarcuter, però sí que durant tots aquests anys hi has estat al costat i, a més, has format a gran part, diguem-ne, d'aquest ofici de Catalunya.
Sí, he tingut aquest privilegi. Sí, realment jo no vinc d'aquest món, jo sóc veterinari, però de seguida em va agradar, vaig tenir l'oportunitat de poder treballar amb els cansaladers i els xarcuters i no he deixat mai el món de la carn. Jo no sé exactament la gent que ha passat, podríem dir que per l'escola, entre els diferents cursos i les diferents activitats i tot això, estem parlant de, en aquests anys, més de 20.000 persones, però sí que amb el curs aquest, perquè aquest llibre és el, diguem-ne, el fruit del que s'ha anat ensenyant en un mateix curs que hem fet durant aquests 35 anys, que és el curs de tecnologia de la carn. No? Llavors ha arribat un moment que tot això, els alumnes els hi donaven material, els hi anaven donaven material per escrit i tot això. I va arribar un moment que hem dit, agafem, endrecem-ho, actualitzem-ho, posem-ho al dia i posem-ho sobre paper i que el que hagi vingut als cursos ho podrà recordar i ho tindrà endreçat, i el que no hagi vingut, doncs tindrà un manual de consulta.
Josep, com ha canviat aquest ofici del món de la cansaladeria i la xarcuteria en aquests 30 i escaig anys?
Ha canviat molt. Ha canviat, per un cantó, des d'un punt de vista de portes obertes i visualment ha canviat moltíssim. Moltíssim. Des d'un punt de vista, diguem-ne, intern, ha canviat també, lògicament. Hem passat d'aquell obrador que semblava més un laboratori d'un alquimista, on no hi podia entrar ningú, on se feien aquells quatre productes tradicionals i poqueta cosa més, a un obrador ara més obert, on se fan molts productes, on se fan menjars cuinats. Però encara falta la xispa aquella de dir, hem de fer un pas més endavant, a obrir-nos, a entendre'ns, a organitzar-nos i a fer, agafar un model, que no ens anem d'amagar de dir-ho, que és el model dels cuiners. És un model d'èxit. Vull dir, per tant, és un model d'èxit fins a cert punt, lògicament. No tot ha de ser... Tot ha de ser molt èxit. Sabem molt bé que els cuiners són uns quants que estan dalt de tot, però sí que hem aconseguit una cosa. El cansalader ha de preveure això. El cansalader ha d'esdevindre o està esdevenint aquell senyor que aprofita el porc a aquell senyor que dona de menjar amb el sentit més ampli.
Josep, aquest és un món més d'homes o més de dones? Perquè si mirem la tradició de la matança del porc, no? Hi ha allò, aquella sàvia tradició, diguem-ne, que la gent mira les fotos i diu, mira, els homes són els que fan, diguem-ne, el sacrifici, no? Els nens petits els que aguanten la cua, i després les dones són les que anaven a netejar els budells i també a triar les carns, a pastar i tot això, no? Això, en un món el 2024, tal com som ara això potser ens ho fotríem les mans al cap, però històricament ha sigut més un món d'homes o de dones a la part, diguem-ne, de la professionalitat?
No, això ho has dit molt bé, Vull dir, jo quan vaig entrar en aquest món hi havia una cosa molt clara, sobretot quan vaig entrar al gremi de cansaladers de Barcelona, ja ho veies, l'home era l'amo de l'obrador, la dona, la mestressa de la botiga. Això, dit així, es podia entendre bé, l'amo, o l'home, per dir-ho d'una manera, l'home anava a ajudar a la botiga els moments punta, però qui manava a la botiga era la dona, qui manava a l'obrador era l'home. Clar, hi ha un moment en què és curiós I això va ser, jo m'atreviria a dir, sí, sobre principis, sobre els principis dels 90, sí, principis dels 90, que des de l'escola, des del gremi, es va impulsar tot el que és l'elaboració de menjars cuinats, i aquí vam començar a crear conflicte. Perquè, clar, qui cuinava? L'home no cuinava, cuinava la dona. I on cuinava? A casa no, cuinava l'obrador. Llavors havien de compartir. I la dona envaïa territori de l'home. S'havien d'organitzar. Jo recordo que al començament, i m'ho explicaven alguns cancel·laders, que, bueno, que com que generalment l'elaboració era al matí, pues a les tardes deixaven l'obrador per cuinar. El matí era el territori d'homes, la tarda era el territori d'homes. Ara, avui en dia, tot això ha canviat. Tot això ha canviat. Ja, avui en dia hi ha dones molt bones professionals que porten obradors fantàstics, amb elaboracions fantàstiques, i hi ha homes que la botiga la dirigeixen perfectament.
Josep, hi ha una cosa ara que parlàvem al principi d'aquesta frase tan maca del mestre Xerreina, que parla de que embotir és la felicitat, diguem-ne, amputada per menjar més endavant. Amb això hi ha una cosa molt important, i te'n dones compte, després d'aquestes més de 400 pàgines, com dius, que fer un embotit, fer una botifarra, una llangoniceta, com diem a la Garrotxa, una llangonissa, com diuen a les Terres de Lleida, és molt més que agafar una mica de carn magra, una mica de grassa, una mica de sal, de pebre, barrejar-ho tot i posar-ho a dins d'un budell.
Sí, sí, això és molt més. A darrere hi ha tot un seguit de coneixements i de processos que perquè aquesta botifarra sigui el màxim de bona i sigui el màxim d'excel·lent, vull dir, tu has de saber què compres, com ho emmagatzemes, com ho tractes, com ho piques, com ho sales, com ho pastes, com ho embuteixes, i tindré molt clar que, vull dir, que si tu vols que un producte sigui excel·lent, pues has d'anar a la puresa del producte i vendre-la i conservar-la, pues, el menys possible, i sobretot aconsellar a la gent com l'ha de coure. Després, si les coses han de durar més i tot això, bé, pues ja tenim mitjans de fred o de sistemes de conservació que ho poden fer. Però tot això és el que s'ha de conèixer. Tots aquests processos amb una botifarra crua, una llangonissa, que és potser el més fàcil que sembla, perquè al cap i a la fi no deixa de ser una pilotilla posada dintre un mitjó, vull dir, no és així, un mitjó que seria la tripa, però vull dir, a partir d'aquí pues, podem fer una botifarra blanca, una botifarra al perol, una negra, un formatge de porc, és que anava a dir el cap de senglar per omissió, però cap de senglar no se'n fan, que són formatges de porc, o ulls del cap, diguem-ho així. No? O un pernil cuit o una mortadela. Clar, imaginem-nos com fem una mortadela, una cosa tan fina. A darrere hi ha una quantitat de processos, i això és el que intenta explicar aquest manual.
Clar, amb tot això te'n dones compte, i em fa molta gràcia, gairebé la part final del llibre, que tu vas parlant de productes i vas dient, no? Fuet extra, llangonissa extra, pernil extra. Clar, és que partim, diguem-ne, de que aquest ofici, aquesta feina, la de canceladé, la de xarcuter, tu, a partir d'un producte com és la carn i d'uns, podríem dir, saboritzants, com és la sal i com és el pebre, a partir d'un tipus d'additius, uns, diguem-ne, que estan permesos i que, a més, li van bé, altres que havien estat permesos i que ara no estan permesos. Però només hi ha a partir d'això, depenent de quin tipus d'animal, de l'edat, de com ha viscut, de com s'ha sacrificat, de quin tipus de tripa hi poses o no, acabes, diguem-ne, tinguent un tipus de producte o un altre totalment diferent. De fet, hi ha un bon amic que ell sempre em diu, mira, diu, jo en conec un que fa 50 fuets diferents, diu, quin et farà? Diu, depèn del que vulguis pagar, no? I de fet és això, no? És a dir, la canceladeria, la xarcuteria, per una banda tenim la vessant, diguem-ne, tradicional, la de les cases de pagès, i després tenim des de l'artesania fins a l'indústria, que no té res a veure una cosa amb l'altra.
Sí, sí, sí. A veure, no hem d'oblidar, jo crec que no hem d'oblidar mai les arrels. Nosaltres venim, en aquest cas, venim del porc, I el que fan els embotits és aprofitar el porc. Aprofitar el porc de diferents maneres per tindre carn tot l'any. A partir d'aquest aprofitament, vull dir, en el moment en què tot això es posa a comercialitzar, doncs s'han de fer moltíssimes coses i, lògicament, no, depèn d'on ho comercialitzem, ho podem vendre d'una manera o ho podem vendre l'altra. Per tant, les composicions, les maneres de fer, seran totalment diferents, totalment diferents. Però sí, hi ha una cosa molt important. Però és que això il·lustra també el que és la realitat de casa nostra, del nostre patrimoni. Vull dir, a casa nostra fem, potser dit així de una miqueta de sopetón, fem uns 40 i pico productes tradicionals diferents. Però aquests 40 i pico productes tradicionals, quan dic tradicionals no vull dir que són els que antigament es feien de la matança del porc, eh? Vull dir, d'aquests 45, uns 40 i pico productes tradicionals, n'hi ha tantes varietats com comarques, com pobles, com cases fan matança. Llavors això vol dir que un fuet no es fa igual a les tres mateixes cancelleries de Vic o d'un altre poble, o una botifarra negra. La botifarra negra és la personalitat de cada casa. És que cada mestressa, cada mandonguera que feia botifarra negra, és que la fa diferent i la fa molt bona. Després, a partir d'aquí, hem tingut productes que ens han vingut de fora, hem anat important, com són el pernil cuit, com són les mortadeles, com són els patés, com són totes aquestes coses, que les hem anat incorporant dintre a la manera de treball del canceladet, que al fi i al cap és aprofitar porc, tal com ho fan a països veïns o a diferents països. I a poc anem important coses també d'altres països. Per tant, però tot això no serveix de res si no coneixem els fonaments. Ens poden explicar receptes, però només sabrem fer una recepta i el dia que ens equivoquem i el dia que vulguem fer alguna cosa nova. Vull dir, hem de conèixer, hem de saber, i aquí intentem ajudar-vos.
De fet, hi ha una cosa molt important en tot això, i te'n dones compte quan treballes al costat de gent que veus què fan. Per exemple, clar, nosaltres diem això, no diem el magre, diem el greix, clar, però no tot el porc té el mateix tipus de greix. La cancel·lada, la part de la papada, la part de darrere de l'esquena, la part de la cua. Clar, hi ha molts greixos diferents que fa que tu els poses amb un tipus amb una llangonissa o el poses amb una botifarra negra i actuen completament diferents.
Sí, sí, totalment diferents, i això és una miqueta el que intentem explicar aquí, no? De dir, pues, escolta'm, cada part del porc, per què la fem servir, on la podem incorporar, els diferents tipus de greix, per què serveixen. Jo recordo, no, ja fa un temps va caure a les meves mans un llibre que és encantador, que és la descripció de la matança del porc al Pallars, que és de Ramon Violant i Simorra, i allí i parla d'un greix, d'una cancel·lada, d'una part de la cancel·lada, de la cancel·lada de la panxa, que en diuen la cancel·lada rebentadora. Li deien, antigament, la cancel·lada rebentadora. I clar, penses que sí. Clar, llavors allí sota hi ha una nota, diu sí, que és la que aquesta no es podia posar als embotits, perquè si no la tripa es rebentava, quan el budell, quan s'acolla, es rebentava. No? I aquesta s'havia de menjar o s'havia de fer servir per una altra cosa. No? Però sí que és important. El llibre el que pretén és això, és que donar coneixement, el per què fem servir això, el per què hi ha aquesta part, el per què aquí posem això, el per què aquí posem allò. I jo, si m'ho permets, deixa'm dir una cosa. Vull dir, aquest és un llibre que a mi m'han comentat si es podria traduir o d'allò. Bé, traduir, tot es pot traduir, però aquest és un llibre pensat en català. Vull dir, el meu àmbit territorial de treball sempre ha estat en català, i dic que està pensat en català no perquè estigui escrit en català, sinó que la il·lustració de tots aquests processos que dèiem bàsicament són els embotits tradicionals. També hi ha pernil dolç, i també hi ha patés, i també hi ha espatlles, i també hi ha lloms així cuits i tot això. Però és que bàsicament està pensat això. Però clar, traduir, com ho tradueixes això?
No, i com ho fas pensar? És a dir, per exemple, una cosa tan senzilla com ara fa un momentet deies la botifarra negra, bé, la botifarra negra del Pallars no té res a veure amb la botifarra negra de la Garrotxa o d'Osona, ni amb la que algú pot fer a Barcelona, ni amb la Valdana, per exemple, que es fa a les Terres de l'Ebre, no? I tot és botifarra negra, però els ingredients ni la manera de fer-los, no? És allò que diem, no? Producte, tècnica i context totalment diferent.
Sí, sí, sí. Mira, aquestes tres paraules que tu has dit, producte, tècnica i context, jo hi afegiria dintre, potser com a complement d'aquest context, què significa pel territori aquest producte, i com se menja, i com se prepara. Això és importantíssim. Els nostres productes, els productes tradicionals, perquè aquesta és una altra, vull dir, jo quan amb els alumnes parlem de dir, doncs, ara, arrel de tot això, doncs, al final ens sortirà, doncs, una botifarra blanca, dic, sí, però és que aquesta botifarra blanca, després nosaltres hi ha qui la menja així, hi ha quines són les mengem aquí, que si la posem a les faves, que si la posem a la vianda, que si la posem a tot això, vull dir, aquest llibre ens ha servit, els continguts que diguem-ne que ara es posava en aquest llibre ens han servit per això, ens han servit per, diguem-ne, donar a conèixer el nostre patrimoni gastronòmic als alumnes, i sobretot que aquests alumnes s'atreveixin també, si no a fer el mateix producte que feien, que puguin fer el Pallars, o que puguin fer la Noguera, o que puguin fer la Garrotxa, o que puguin fer la Ribera d'Ebre, però sí que almenys, tindre la sensibilitat envers aquells companys que estan allà, i sobretot i conèixer, que això és important.
Hi ha una cosa amb tot això, i clar, tu dius que en saladeria, xarcuteria, i penses amb allò que tu saps, allò que tu coneixes del poble, del lloc d'estiueig, del teu barri, mires una mica enrere, però sobretot mires endavant. Com està de salut el món de la cansaladeria i la xarcuteria? Perquè, clar, amb la cuina, per exemple, això n'hem parlat algunes vegades, Josep, la cuina catalana, hi ha una sèrie de plats que estan en perill d'extinció. Jo no sé si també aquesta família que tenim, aquest ofici, està en perill d'extinció o no.
Aquesta és una pregunta és complicada de resoldre, no? És de contestar. Jo, sincerament, perill d'extinció no hi pot estar mai. Un ofici alimentari mai pot estar en perill d'extinció. Canviarà moltíssim. Canviarà i serà molt diferent, i és molt diferent del que era fa uns anys. Passaran moments d'usos. Però, per això hi ha els reptes, no? Vull dir, no podem... Jo pensava amb la cansaladeria, que això és una altra de les coses que vull aclarir, amb la cansaladeria de fa 20 anys o fa 25 anys o 30 anys o anys enrere, amb el que són ara i tots els esforços que s'han hagut d'anar fent. I clar, aquests esforços, diguem-ne, tenen un resultat. S'hauran de fer esforços. Hauran de, diguem-ne, entendre que aquest ofici és un ofici que s'ha de renovar, i la paraula, la frase aquella de renovar-se és morir, sí, i que caldrà lluitar moltíssim, que caldrà lluitar no només contra els propis coneixements, contra els propis productes, sinó que caldrà lluitar contra els problemes de relleu generacional, contra els problemes, diguem-ne, econòmics, contra els problemes de que si la gent li agraden més o menys les botifarres, etc. Però jo crec que tenim ocasions i tenim un futur. Tenim per davant el que és ara, tenim la Catalunya, Regió Europea de la Gastronomia, no? Si no recordo malament, l'any que ve. A veure, donem a conèixer el que fem. Utilitzem, jo recordo un cancelader, un bon amic i company i professor de l'escola, que, malauradament ens va deixar més aviat del compte, que ell sempre deia, diu, ell va ser un dels pioners de que va entrar el menjar cuinat a la seva cuina, al seu obrador, i a més feia esdeveniments, i ell sempre deia, diu, jo amb aquests productes que tinc sóc capaç de portar els meus productes i la meva cuina allí on faci falta. Jo no tinc, a mi no em fa por res, que l'haig de portar, recorda, i deia, diu, mira, diu, el meu segill el compraven al restaurant Sant Pau, el meu no sé quant el compraven al restaurant no sé quant. Vull dir, a mi no em fa por res. I els meus productes, els meus eventos, els porto ni on vulgui.
De fet, Josep, hi ha una cosa que a vegades no tenim clar, no? Perquè entre el mot carnisseria, cansaladeria, xarcuteria, hi han diferències, però no sabem ben bé exactament la gent de peu quines són aquestes diferències?
Mira, jo et justificaré perquè aquest llibre es diu... Aquesta és una pregunta que jo la tenia ben d'allò. Perquè aquest llibre es diu cansaladeria, xarcuteria. Perquè, clar, un cansalader xarcuter fora de Barcelona és un carnisser. En un altre lloc és un tocinaire. I jo he fet cansaladeria... O sigui, aquest és un llibre destinat a aquells que elaboren. Si jo hi posava carnisseria i xarcuteria, segurament algú hagués dit, hosti, i què em parles de la carn, del despiece de la carn, de les peces de la carn de la vedella o del xai? Vull dir, això està, el títol està posat així expressament, no? Vull dir, deixem per més endavant, potser, si hi ha algú que s'hi anime a compartir-ho amb mi, a fer un manual de carnisseria, que també estaria molt bé, vull dir... Però, precisament, diguem-ne, el nom és per això, perquè aquí, malgrat puntualment algun ingredient hi pugui entrar, doncs, carn de xai o carn de vedella o carn de pollastre, és un llibre destinat a l'elaboració, no al tall.
A l'elaboració, sobretot, del porc, tot i que també és veritat de que, històricament, a molts llocs, es fa embotits de molts altres productes. Per exemple, a l'hivern, i mira, a la Toscana mateix, encara avui que parlava amb un bon amic, de fet, un amic que és sud-americà, i em deia, amb sorpresa, com a la Toscana hi ha cansaladeries i xarcuteries on només hi ha carn d'animals de cacera, no? I només hi ha això. I dius, ostres, això aquí no hi ha sigut mai, no ho hem perdut perquè no hi ha sigut, però sí que és veritat que segurament perdem molta cosa, no?, per poder fer.
Bueno, això de que no hi ha sigut... aquí, jo m'atreviria a dir que moltes vegades hem sigut més papistes que el papa, sobretot des del punt de vista legal, i dels formulismes aquests. Mira, no oblidem que en aquest país venim de... O sigui, els que tenim una certa edat encara, doncs, van passar una època relativament fosca on moltes coses estaven prohibides, on les regulacions legals i tot això afavorien a determinats sectors i tot això... I això va condicionar moltíssim. Això, l'exemple més gran de tots és el dels formatgers. Vull dir, de formatgers ara hi ha un boom, però no oblidem que fa 60 anys o una cosa així, que la llet s'havia de portar tota a la lletera, per designi d'allò. Després han vingut normatives, han vingut coses que han impedit fer. Cosa que en altres països... Ho han deixat fer, ho han deixat, mentre ho facin bé, que ho facin bé. Jo estic segur que si en el moment en què algú s'especialitza en alguna cosa aquí, que avui en dia és molt difícil, la superespecialització, jo recordo que abans hi havia les carnisseries de cavall, i aquestes carnisseries de cavall, abans, jo, quan aquí a la vora a la Boqueria, hi havia a fora... hi havia les carnisseries de cavall perquè havien de ser a part, havien d'estar a part, hi havia totes les carnisseries on venien caça. Quan jo vaig començar, que vaig estar de veterinari a la Boqueria, recordo les parades de carn de caça, que només era carn de caça, les parades de carn de cavall. Hi havia aquesta especialització, les parades de menuts. Vull dir que no, vull dir, això no es venia conjuntament, ara es ven conjuntament tot, però hi havia aquesta especialització, ja hi era. Ara estem parlant del món càrnic, que afortunadament, si ho sap integrar, ho pot integrar tot, i si ho sap fer bé, avui dia vaig a casa del meu carnisser i li compro el cap i pota, li compro els callos, i això és fantàstic, o vaig al meu pollaire i li compro la caça. Però jo recordo encara que hi havia aquestes botigues d'especialització.
Josep, i ara que parlem precisament de la superespecialització, cap on creus que ha d'anar el futur d'això? Per exemple, el món de la restauració, per exemple, veiem que cada vegada ara també t'especialitzes més. Veiem que només hi ha restaurants que fan només hamburgueses, altres només fan dos o tres o quatre plats, altres que fins i tot ja et trobes de que els cuiners o cuineres són els que serveixen. Cap on creus que ha d'anar una cansaladeria o una xarcuteria del segle XXI? Perquè aquella frase de, no sé si el deia el senyor Marx, no, que deia que voler resultats diferents fent el mateix, això és de tontos, això és així, no? És a dir, no podem esperar a fer coses o no podem esperar que la gent avui en dia ens segueixi comprant pollastres sencers quan la gent el que vol és comprar no el pollastre especejat, sinó fins i tot ja preparat i a punt de coure.
Sí, mira, jo això t'ho resumiré molt, molt fàcilment i et diré una cosa que fa molts o molts anys que dic a l'escola. El cansalader ha de donar de menjar. I ha de donar de menjar i ha de donar servei. I ha de donar de menjar allò que els seus clients vulguin menjar i ha de donar aquell servei que els clients li demanin. Això pot diferir molt en una zona urbana d'una zona rural. Però s'ha de saber adaptar i sobretot ha de tindre aquesta visió de territori, d'adaptar-se al territori, que a més, vull dir, de poder oferir un producte exclusiu basat amb la seva producció o amb la transformació d'allò que sap fer ella a casa seva, que ho sap fer. No allò de dir que mira, no ho sé, anem a provar. No. El resultat dels seus bons productes seran aquells que han estat assajats i que, sobretot, responen pues, a un receptari o a una idea o a un context o a un territori concret. I per mi ha d'anar cap aquí. La síntesi és aquesta, ha de donar de menjar.
Clar, hi ha una cosa, i és que moltes vegades parlem de tradició, en aquest món també, el de la cansaladeria i la xarcuteria, parlem de tradició, parlem d'innovació. Això, de fet, ho veiem en els concursos que feu, en el de la llangonissa no tant, però, per exemple, en el concurs de la botifarra d'ou, hi ha la botifarra d'ou tradicional i la botifarra d'ou, diguem-ne, més d'avantguàrdia, i això no està renyit, és a dir, hi pot haver-hi una bona tradició i també una bona avantguàrdia, això sí, producte, tècnica i context.
Sí, totalment, és que ho acabes de dir. Precisament, vull dir, quan vam pensar en el concurs de botifarra d'ou, doncs vam pensar en això, no? De dir pues, hem de respectar el tradicional, hem d'enfortir el tradicional, no només respectar, sinó enfortir el tradicional i que, sobretot, que la gent el tradicional, diguem-ne, el tinguin com aquella icona d'aquell producte seu propi, etc. Però també hem de donar la possibilitat de que la gent s'esplai i pugui crear nous productes. La veritat és que és sorprenent el que hi ha al mercat. Nosaltres, quan als anys 90 vam fer el llibre de les botifarres crues amb l'amic Xes Reina, quan vam llançar aquest llibre, que la gent ens va dir una miqueta de tot, i també ens van dir que érem uns visionaris, pues, els resultats els hem trobat al cap dels anys, en què la gent s'ha llançat a fer coses molt bones. També hi ha coses infectes, no d'allò, però la gent avui en dia està treballant moltíssim, està investigant molt, i al final surten productes excel·lents, que és el que intentem cuidar també i intentem explicar-ho a tothom, de productes. No oblidem el tradicional, enfortim el tradicional, però no ens quedem enrere.
Josep, si repassessis una miqueta així, per alt enllà, coses d'aquelles del món de la cansaladeria i la xarcuteria, que ara costa de trobar, és a dir, allò que dèiem abans, no? de que estan en perill d'extinció o que s'han extingit, quines són aquelles productes, aquells embotits, allò que hi havia al damunt del taulell que ara trobes a faltar i que dius, i per què això?
Mira, jo trobo a faltar els taulells, diguem-ne, de les zones més urbanes o metropolitanes, i trobo a faltar més embotit tradicional català. Més embotit tradicional català. No sé per què, de la mateixa manera que també hi trobo a faltar més formatge català o altres productes de la nostra terra, perquè no oblidem que estem aquí i hi ha una gastronomia, no? Això per descomptat, aquest producte tradicional, que no és així a les zones més rurals. a les zones rurals, a cada zona, a cada comarca, a cada lloc, trobes els productes, vas trobant els productes de la zona. Ara bé, si et digués alguns dels productes que ara no trobo, són els que s'anomenen els fiambres de Nadal. Anys enrere, feies aquell plat de fiambres per Nadal, amb l'amanida russa al mig.
Entremesos.
Entremesos, sí, però em refereixo a aquest especial de Nadal. Ja no l'entremès, que aquesta és una altra història que entre tots hauríem de reivindicar, l'entremès català. L'amanida catalana o amb l'entremès català, amb el tall de bull blanc, amb el tall de bull negre, amb el tall de pernil, amb el tall de botifarra, etc. Però llavors, per les festes, que hi posàvem una miqueta més que creiem de bo, que era per Nadal, hi havia aquells fiambres, en dèiem fiambres. Ara diem cans fredes i tot això. Els cansaladers, que abans se'n feien, ara jo trobo aquesta és una de les coses que quan m'has preguntat què has produït, això, trobo a faltar els entrepans de botifarra negra, els entrepans d'embotit clàssic català a la canalla. El pernil és molt bon, no ho neguem, i pernils catalans n'hi han i de molt bons. Hosti, però un embotit amb un tall de baiona o un tall de pernil sec o un tall de botifarra blanc, de bull blanc, un bull de la llengua que és excepcional, o senzillament un espatec o un fuet i anar menjant. Tenen, menja't aquest tall de fuet i vés menjant com si mengessis una barra de caramel.
És que ara dius una cosa que em fas pensar molt, i mira, algun dia d'aquests ho farem a la tarda. Jo recordo que quan era petit, una de les coses que m'agradava més era aquell dia en el qual la mare, en lloc de portar-te un entrepà que havia fet doncs amb el pa del dia abans, s'havia acabat i havia anat a comprar un panet, el panet de Viena, és a dir, fer un entrepà de fuet o un entrepà de botifarra blanca o de botifarra negra, però no amb pa, sinó amb el panet de Viena. No, que el panet de Viena és aquell panet fet amb llet, que ja té la seva part de sucre, que té la seva part de mantega, i que el continent d'aquell entrepà ja és diferent, i allò ja era una altra història, no? Una cosa tan senzilla com aquesta.
Sí, és que el berenar era això. El berenar, jo recordo que el berenar, o això, o el pa amb oli i sucre. O el pa amb oli i sucre i el pa amb xocolata ratllada o alguna cosa d'aquestes. Però jo trobo a faltar això, trobo a faltar que ja no per part del cansalader, o sí, l'oferta del cansalader potser hauria de poder explicar això, no? D'aquest entrepà, que el pernil dolç és molt bo, que la mortadela ben feta és boníssima, que el paté és excepcional, de bo, que també ho són. Però aquests productes, el bull de la llengua, el bull de ronyó, el bull del cap, els patés de muntanya de casa nostra, el cap de fills de la Cerdanya. Vull dir, jo ara que moc una mica pel Pirineu, trobo cada paté de muntanya, que a vegades que, bueno, és que te'l poses a la taula i et fa plorar, no?, de lo bo que és. Clar, és tot això, jo trobo que d'una manera o altra ho hauríem de veure com ho introduïm. Jo una de les coses que demano és que, per exemple, per què l'administració, si fa una recepció doncs, amb els seus canapés o amb els seus mini-entrepans, per què no hi posem aquestes coses? Per què no hi posem aquests productes tradicionals? Quan se fa l'acte del lliurament de mestres artesans i tot, sempre es fa un tast d'aquests productes artesans i sempre hi ha aquests productes, però només aquí tenim altres coses. Tu saps molt bé que rodes per Catalunya amb totes les IGPs i tots els productes de qualitat de Catalunya. Desgraciadament, amb els productes tradicionals del porc no podem tindre això, perquè la burocràcia s'ho menjaria tot i llavors no podríem fer res. Però sí que és cert que hauríem d'entendre que un canapé, un panet d'aquestes, un montadito, que en diuen ara, hi ha mil virgueries amb aquests productes que són excepcionals, i aquí hauríem d'entrar.
Clar, i ara em fas pensar en una cosa que dius, mira, sí que això està en perill d'extinció, però per l'altra banda, a les cuines, als restaurants i fins i tot a les indústries i les artesanies alimentàries fan una mena, entre cometes, d'embotits, no? Temps era temps, per exemple, quan a un lloc com el celler de Can Roca, que ara es fa a moltíssims llocs, i t'estic parlant de l'any 91, van parir aquell plat que era el carpaccio de peu de porc, que no deixa de ser una, entre cometes, botifarra de peu de porc, no? O, per exemple, ara et trobes, des de fa 20 anys, et trobes una quarta gamma als restaurants que són, mira, avui mateix que hem dinat tu i jo, a la carta hi havia una lingot de xai, no? Que ho poden fer-ho aquí o que ho poden comprar-ho fet. O, per exemple, el rulo de cua de bou, que si t'hi fixes bé, no deixen de ser, entre cometes, embotits, però en aquest cas, doncs, els talles diferents i les escalfes.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. És que és així. Vull dir, és que les possibilitats de tots aquests productes, de les carns i tota aquesta història, és que són possibilitats immenses. Vull dir, tu deies això del carpaccio de peus de porc. Jo sempre he proposat a l'escola, nosaltres hem fet un formatge de porc a l'escola, i que sempre he dit, sempre els he dit a la gent, proveu això en vez del carpaccio de peu de porc, perquè és excepcional, amb el cap de porc, amb totes les carns del cap de porc, no? Vull dir, és que tenim els ingredients, tenim les coses i podem fer-ho.
Podem fer-ho. Josep, aquí en la fonda hi ha una secció que, mira, un dia com avui la podem, diguem-ne, ajuntar, farem una suma, i és el bocato di Cardinale. T'atreveixes tu al bocato?
Què és això del bocato?
Mira, deixem que en Dani Jiménez ens posi la música i anem al bocato, que és un qüestionari de 10 preguntes. Josep Dolcet, autor del manual de cansaladeria i xarcuteria. Per esmorzar, dolç o salat?
Salat, sempre.
Què hi posaríem, a veure?
Embotit. Pa amb tomàquet i embotit o pa torrat i embotit.
Del mar, què és el que t'agrada més?
Del mar, si t'he de dir la veritat, doncs a mi m'agraden molt les sardines.
Bona, bona. I de la terra?
La carn de porc.
Bona. Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Una amanida.
Aquí ja falta una mica de proteïna, no? Ets aquells que hi poses tonyina per compensar una mica al matí o no?
No, una truita, o uns calamarsets fregits, o... Sí, o a vegades alguna truita, o unes calibades, senzillament.
Josep Dolcet, tens un vici culinari d'aquells que puguis explicar?
M'agrada tot. No sé, no, vici... Jo, a mi, una de les coses que... Jo m'atreviria a dir que és la carn en general, i de les espècies de carn, doncs jo diria, com a vici, diria per mi la galta de porc al forn, rostida, els callos i capipota, i l'estic tàrtar.
Déu-n'hi-do. Escolta, quin utensili de la cuina o de la xarcuteria no pots estar sense ell?
Ganivet.
I ben esmolat, eh?
I ben esmolat, i que talli.
Quin és un sabor o aroma de la teva infància?
Ai, mira, sí. Dos, te'n diré dos. Un de terra i un de mar. El de terra és els ronyons fregits per esmorzar, i de mar, el bacallà salat de la meva àvia. Que venia bacallà salat, i jo me'n recordo que allà al taulell, doncs, sempre anaves allà i miraves d'agafar-ne una mica d'esqueixat i anaves rosegant el bacallà aquest salat.
El dia que fas festa, t'agrada anar a dinar a...?
El dia que faig festa, quasi sempre dino a casa, surto a sopar sovint, però jo sempre surto a sopar. A casa normalment cuinem, i cuinem variat. Però sempre surto a sopa allò que a casa no podem cuinar.
Quin és el teu bocato di Cardinale? Aquella mossegada d'aquell producte que et fa veure les estrelles.
Home, mira, si t'he de dir la veritat, jo no sé si es poden dir noms, d'establiments i de tot això, però els entrepans de lletons o els entrepans així de Vietnam o de sardines fumades que fan els segats són impressionants.
Aquest del Vietnam amb cacauets i coses també, eh? Escolta, hi ha algun producte que no suportis?
M'ho menjo tot.
La truita de batata, amb ceba o sense?
Amb ceba, rotundament.
Va, i acabem. Acaba la frase. Un bon tall de pernil salat amb...
pa amb tomaca.
Josep Dolcet, t'agraïm moltíssim que durant aquest temps hagis, diguem-ne, fet aquest manual de cansaladeria i xarcuteria, perquè més enllà, diguem-ne, d'aquest llegat que ens deixes no només als alumnes de la Fundació d'Oficis de la Carn, també és el reflexe de totes aquelles amistats que has tingut al llarg d'aquests més de 30 anys en aquest espai tan fantàstic, i d'una cosa important, i és que això, com diem, això és un llegat.
Sí, jo estic molt content, és un llegat, i per això he volgut que aquest llegat el tingués la Fundació. Sí que és cert que hi ha molts amics que hi han col·laborat, alguns segur que me n'he deixat dels que cito aquí, alguns ja no hi són, però jo estic molt content, i per això jo creia que aquest era un algo que jo havia de deixar a la Fundació, de la qual sóc patró. M'honora moltíssim ser patró d'aquesta Fundació, i sobretot per la gent del futur, del present i del futur, i del futur, perquè tinguin alguna cosa, si els pot ajudar amb algun dubte, i si no, pues em poden trucar quan vulguin.
I també confrare de la confraria del Gras i el Magre.
També, un frare, també. Una altra de les coses que t'enorgulleixen de poder participar en associacions, però que hagin agafat, o amb un veterinari que al començament el miraven com aquell que els venia a empaitar, i totes aquestes coses, que l'hagin deixat ser, diguem-ne, membre de la seva família.
Josep Dolcet, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Pep.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I des del Sallarrim, a Rabós d'Empordà, històries i reflexions d'un vinyetaire lliure. Per Jordi Esteve.
Dels primers plats que vaig aprendre a cuinar va ser el cuscús, modalitat algeriana, o això deia el senyor Vicenç Mayans, formenterenc. El senyor Vicenç també va ser el primer avi que em va marcar. Havia passat temps a Algèria, on va aprendre a cuinar-lo. Els dies clars assenyalava que des de Formentera es veia la costa africana. Ara no recordo haver-la vist. Allò ens va passar aquell estiu de fa ja temps a l'illa. Un estiu que va passar de tot. Tot el que pot passar en uns quants mesos. Sabent, sempre, que el temps allà s'atura d'una manera particular, intens i llenc. Gràcies sempre a Joel. L'olor del plat es sentia de lluny quan ja t'anaves apropant a Can Toni de la Mola. La nit del cuscús era el dimecres, em sembla recordar. Dia en què el senyor Vicenç tenia el protagonisme que es mereixia. També tenia barra lliure de terra moll aquell dia. Ras el Hanout. Era ordenat a la cuina. Ell em deia i jo feia. El resultat era extraordinari, tant com els entrepans que ens fèiem els dies següents del xai que sobrava. S'ha de viure en una illa alguna vegada a la vida. La vida apartada a l'Albera té una part illenca, racó de món on buscar la teva veritat, o deixar que alguna veritat et trobi. Temps reposat, sense estridències ni batzegades, temps antic, doncs. Sort la meva que he pogut decidir lloc de viure i el que he dedicar-me. La rebuda a l'Albera vol temps, temps per apropar-te als elements, viure exposat als cels de l'Empordà, que ara aviat començaran.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Per acabar, una frase d'Escola de Salerno que diu: no hi ha una bona digestió sense formatge. Per dormir bé a la nit, s'hi ha d'aparcar el sopar. Esperem que us hagi passat bé i ens tornem a trobar una altra font de més aquí a Catalunya Ràdio. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Stop your running, stop your running, surrender. So long now, surrender, surrender. North of here, sound of surrender. North of here, sound of surrender.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.